Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La Comissió Europea no obrirà cap procés sancionador contra Espanya per la repressió contra l'independentisme. La institució ha rebutjat aquest dimecres la iniciativa ciutadana europea que el maig passat va presentar el Consell per la República i l'ANC amb l'objectiu que sancionés l'estat espanyol per la vulneració de drets civils i polítics dels ciutadans de Catalunya. Segons ha argumentat l'executiu comunitari en un comunicat, la proposta és inadmissible perquè està clarament fora de l'abast de les seves atribucions en virtut dels tractats europeus. La iniciativa anunciada per Carles Puigdemont i Elisenda Paluzzi pretenia que s'activés l'article 7 del Tractat de la Unió Europea en contra d'Espanya, que serveix per garantir el compliment de drets i principis fundacionals comunitaris a tots els països de la Unió Europea i que pot arribar a implicar la suspensió de certs drets que tenen els estats membres, com el dret de vot al Consell Europeu. El nou govern de Figueres, format per Esquerra, PSC, Guanyem i Canviem Figueres, ha presentat el cartipàs, que es dividirà en tres grans àrees i donarà prioritat a l'atenció de les persones, al progrés econòmic i a la seguretat i millora de l'espai públic. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Bona tarda. Figueres tindrà un govern dividit en tres grans àrees: la de seguretat i espai públic, amb el regidor socialista Pere Casellas al capdavant, l'àrea de progrés econòmic i cohesió social, amb el republicà Jesús Quiroga de responsable d'àrea, i l'àrea d'economia, serveis generals i govern obert, amb la també republicana Maria Gratacós al capdavant. Agnès Lladó serà l'alcaldessa d'Esquerra Republicana, mentre que Pere Casellas en serà el vicealcalde. Agnès Lladó fa aquesta descripció de l'organigrama que tindrà la ciutat en els propers 4 anys.
És moderna perquè no serà un govern, ja vaig dir quan vàrem presentar l'acord, no serà un govern que s'estructuri en estancs, amb un repartiment de pastissos, sinó que el que vol ser és un govern equip, un govern que serà molt trenat en les diferents àrees.
Pel que fa als altres socis del govern, Guanyem Figueres i Canviem Figueres portaran les regidories de Foment de la Participació i d'Urbanisme, respectivament. El nou govern també tindrà 2 tinences d'alcaldia a mans dels republicans.
Sota el lema "Només sí és sí, respecta'm", els ajuntaments i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà han engegat per aquest estiu una campanya contra el sexisme i la LGTBI-fòbia a les festes majors de la comarca. La campanya inclou algunes mesures com un protocol d'actuació, un servei d'assessorament i material gràfic o gots reutilitzables amb el lema de la campanya. Ràdio Trem, Anna Solana.
La proposta és ambiciosa i preveu diversos enfocaments, tal com s'ha fet també al Pallars Jussà. Una de les primeres mesures ha estat una formació per a membres de comissions de festes i organitzadors de festes majors de la comarca, per tal de detectar quines situacions es donen en espais de festa i veure com poden prevenir-se o gestionar-se en cas que ocorrin. També s'ha dissenyat un protocol d'actuació senzill i adreçat a la població general perquè tinguin maneres de reaccionar en cas que es trobin o detectin alguna situació de violència sexista. Una altra estratègia que es posarà en marxa per prevenir les agressions és el servei Asexorat. Es tracta d'un servei d'atenció anònim i per via WhatsApp gestionat per l'Associació Antisida de Lleida, on educadors poden resoldre dubtes, assessorar davant de situacions complexes o brindar informació sobre relacions positives. Des dels serveis comarcals de joventut han volgut recalcar que per a que la proposta sigui un èxit requereix la implicació de tothom.
Amb aquesta crònica acabem. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ara que portàvem uns dies tranquils amb el món de l'ensenyament, que més o menys la cosa estava calmada, que bueno, sembla que havien arribat també les vacances, les notícies que tenen a veure amb l'educació dels més petits, doncs va la Fundació Jaume Bofill i posa damunt de la taula novament l'horari partit o l'horari compactat. De fet, ells defugen d'aquest debat dient que el que proposen és un horari integral, com el pa. Però la veritat és que tornen a posar damunt de la taula una polèmica que enfrontava pares i professors. El 85% dels professors estava d'acord en horari compactat, mentre que els pares, a través de la FAPAC, es mostrava contrari a la implantació d'un horari d'aquestes característiques. Avui la Fundació Jaume Bofill ha fet públic el seu informe, ha posat el tema damunt la taula, per tant, tocarà segur d'aquí uns dies tornar-ho a debatre. No sé si en el context del FAR o en el context d'altres espais i d'altres emissores i d'altres mitjans, però en tot cas, segur que el tema tornarà altre cop a estar a l'ordre del dia, sobretot tenint en compte la manca d'actualitat que hi ha aquests dies. Nosaltres, que ens dediquem al tema de la navegació i la pesca, tenim moltíssimes notícies a explicar-vos. Una d'elles, per exemple, és que avui celebrem el dia sense bosses de plàstic. Per tant, si avui heu d'anar a comprar, si avui heu d'anar a fer qualsevol activitat, procureu no dur bosses de plàstic. Bé, l'ideal seria no fer-les servir mai, ni avui, ni ahir, ni demà. Però, en tot cas, com a mínim avui, ni que sigui per solidaritat, procureu no fer-ne en ús. I quan parlem de bosses de plàstic, no només parlem d'aquests que són d'un sol ús, parlem de totes les bosses de plàstic. També aquestes que són de plàstic més gruixut, que comprem perquè ens les venen als supermercats i que moltes vegades, i que sovint utilitzem desenes, si la bossa aguanta, centenars de vegades per anar a la compra. Aquestes, tampoc. Busquem alternatives. Aviam si som capaços de trobar-les. Benvinguts, com esteu? Arrenquem el FAR d'avui, un FAR que ens portarà a parlar de l'economia del bé comú. Atenció a aquest concepte, del qual en parlarem més àmpliament passades les 5 en punt de la tarda. No vull allargar-me més, us saludem en nom de l'equip que fa possible cada dia aquest programa, que som en Juanjo López, en Joan Bosch i en David Valverde, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins les 7. Arrenquem.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Temperatures càlides, però no excessivament caloroses. No estem en una onada de calor, però sí que estem a l'estiu i, per tant, la temperatura és alta. En tot cas, sembla que arribaran dies molt més calorosos. Ens ho explica l'Ester Batalla des del Servei Meteorològic de Catalunya. Ester, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ha arribat el moment de conèixer el pronòstic marítim. En conjunt, molta tranquil·litat a les costes catalanes, amb predomini del vent de component sud avui, entre fluix i moderat en conjunt. En quant a l'estat de la mar, durant aquesta propera tarda veurem àrees de marejol a bona part de la zona costanera. Si bé arran i a les platges arrecerades d'aquest vent de component sud, doncs ens trobarem amb àrees de mar arrissada. D'altra banda, durant la nit se'n calmarà i demà al matí esperem arrissada tota la zona de costa. Entre que a mida que comenci a entrar la marinada, que demà doncs, tindrà un clar predomini del component est arreu de la zona costanera, fluix amb cops moderats, doncs de mica en mica durant la tarda anirà predominant el marejol arreu. D'altra banda, en quant a l'estat del cel, avui domina l'ambient assolellat, arribaran alguns núvols mitjans, especialment cap al nord de la Costa Brava, a la resta es mantindrà aquest ambient assolellat i de cara a demà hi haurà algun interval de núvol baix durant la matinada a la zona del litoral sud, poca cosa, i la resta de la jornada dominarà el sol amb temperatura en conjunt que quedarà una mica més frenada amb l'entrada d'aquest vent de component est. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia, gràcies, Ester. Fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, va, i connectem fent un cop d'ull a l'actualitat del dia. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
L'Institut Català de la Salut assegura que ha complert amb l'acord d'augmentar el nombre de metges de família als centres d'atenció primària.
Així ho ha assegurat avui mateix el gerent de l'ICS, Josep Maria Argimon, qui dona per complert l'acord que va fer que els metges d'atenció primària desconvoquessin la vaga del novembre passat. Argimon explica que s'han incorporat 262 facultatius als diferents CAPs de tot Catalunya. I com s'han incorporat? Doncs diu que l'increment s'ha aconseguit principalment amb l'augment de visites per dia per part dels professionals en plantilla. Concretament, explica que 792 metges han acceptat atendre més població a canvi d'una remuneració proporcional, la qual cosa equivaldria, segons ha explicat, a la contractació de 123 professionals més. La resta de professionals extres són 17 metges que ajornen l'edat de jubilació, així com 122 noves contractacions que provenen de les fornades de residents i de metges extracomunitaris que s'han format a Catalunya i que per primera vegada poden firmar contractes amb l'ICS. Tot i que Argimon accepta que l'increment de professionals ha de ser la solució principal, ha acabat lamentant que és que no hi ha metges a la borsa de treball i que és per això que s'ha de recórrer de manera provisional a aquests metges que sí que volen assumir més feines. Més feina. Unes mesures que per ells són suficients per explicar que ja han complert aquest acord. Mentre tant, Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius, considera aquest acord i aquest augment insuficient i explica que la solució passa sí o sí per destinar més recursos econòmics per a la contractació de professionals.
Hòstia, jo estic flipant. Quan es parla d'augmentar les plantilles, es tracta que entrin 262 tios nous per la porta. No d'aquests que estiguin a dintre, no?
Jo... Assumeixin més feina, sí. L'explicació resulta una mica irònica.
Aquí a la ràdio, quan augmentem la plantilla, és perquè ve més gent, no ho fem així. I la veritat és que si s'augmenta el sou, doncs normalment la gent per un bon sou sempre vol treballar, no? I si no te'n vas a la facultat, que estic convençut que hi haurà gent que... Vaja, no s'entén gaire. Bueno, en tot cas...
Seguirà l'enrenou entre sindicats i ICS, que no ho veuen de la mateixa manera.
Hem ampliat la plantilla del FAR, per tant. Vinga, va, ens anem cap al Baix Gaià perquè hi continua la polèmica. Ara el govern espanyol ha confirmat que no té prevista cap actuació per modificar la situació que es troba a la rotonda de Torredembarra. Ivan.
La retirada definitiva de les barreres de formigó no està prevista per part de Foment, però tampoc l'altra alternativa que va plantejar l'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, el delegat del govern català, Òscar Peris, en la reunió que van mantenir fa uns dies. Aquesta alternativa, recordem, consistia a instal·lar barreres mòbils que es poguessin retirar els dies que hi hagués menys trànsit. En tot cas, fonts de la subdelegació del govern espanyol han confirmat que no es durà a terme cap mesura. Una resposta clara i rotunda a les mobilitzacions que, per cert, continuaran les properes setmanes. Fa un any que el Ministeri de Foment va optar per tallar un tram d'aquesta rotonda on es troben principalment els accessos a l'autopista AP7 i a la carretera N340, una mesura que converteix aquest tram en un punt perillós per circular i que obliga a fer més de 2 quilòmetres als veïns per completar el canvi de sentit. De fet, ara la Unió de Comerciants, Empresaris i Professionals de Torredembarra també s'ha sumat a la reivindicació que van impulsar els veïns de Brises del Mar d'Altafulla. I és que els negocis del municipi també comencen a veure's afectats i perjudicats per aquest tancament. De fet, el proper 11 de juliol està previst que l'Associació d'Empresaris faci una reunió per decidir quines accions han de posar en marxa. Per la seva banda, el govern espanyol sempre ha mantingut que es tracta d'una solució que es mantindrà fins que es desdobli la N340, una obra que, segons els veïns de Torredembarra, sembla molt lluny d'aconseguir-se.
I han aparegut algues verdes a la costa del Baix Empordà per la proliferació d'algues. Cristina.
En concret, han aparegut a la badia del Ter, Begur, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols. Segons l'Agència Catalana de l'Aigua, és degut al creixement massiu d'algues microscòpiques que viuen en suspensió a l'aigua, un fenomen natural que no té cap risc per als banyistes que els darrers dies han mostrat preocupació per al canvi sobtat del color de l'aigua. Aquesta proliferació d'algues a la costa gironina és degut a les altes temperatures que ha provocat, doncs, que l'aigua s'hagi tenyit de verd. Des de Medi Ambient s'ha treballat amb l'Agència Catalana de l'Aigua fent anàlisis pertinents i es garanteix que l'aigua d'aquests 4 punts està en bon estat. Des de l'any 2000 hi ha un protocol de vigilància de fitoplàncton nociu i tòxic a la costa catalana amb la finalitat de detectar i controlar proliferacions d'algunes espècies que poden ser nocives i així evitar possibles riscos per a la població i l'ecosistema marí.
I es descobreix una plantació amb més de 1.000 plantes de marihuana a la falda dels ports naturals de les Terres de l'Ebre. Judit.
Concretament, la trobada ha estat prop del barranc de la Caramella. La plantació s'hauria descobert a partir d'una incidència en un pal de llum que hauria comunicat una companyia elèctrica. Quan la policia local arriba al lloc dels fets, veu una vivenda amb un búnquer a la porta amb l'olor característica de la marihuana i ràpidament ho notifiquen els Mossos d'Esquadra. Un cop dintre, se troben més de 1.000 plantes amb tots els estris necessaris perquè creixi baix terra, ventilador, sistema de clima per deshumidificar, l'enllumenat artificial i estris de cultiu. Ara s'ha obert una investigació per intentar localitzar els responsables. A més, estaven defraudant el fluix elèctric.
Curiosa, el rei Felip VI ja no presideix el Saló de Plens de Tarragona, Daniel.
El nou equip de govern d'Esquerra Republicana i en Comú Podem ha despenjat el retrat de més de 2 metres del monarca que presidia fins ara la sala i l'ha substituït per l'escut de la ciutat. El portaveu del govern de l'Ajuntament de Tarragona, Javi Puig, explica els motius per les quals han retirat el retrat.
Des del govern consideràvem que era un contrasentit que tingués un lloc tan protagonista i tan preeminent una persona que no havia votat ningú en un saló de plens que és democràtic i que representa la ciutadania de Tarragona, i considerem que aquesta persona no pot estar en una posició preeminent respecte al president del país, i sobretot considerem que el que ens uneix a tots els tarragonins és l'escut de la ciutat.
Per tal de complir la llei, s'ha col·locat una fotografia del monarca d'una mida molt més petita i quasi equivalent a la del president de la Generalitat, Quim Torra. Puig també ha comentat avui que el plenari votarà properament sobre la possible col·locació d'una pancarta de suport als presos independentistes al balcó del consistori.
Veurem què triguen ara en protestar, en queixar-se i en reivindicar. Diuen que això ha de ser per llei, veurem que triguen ara en demanar que tornin a posar la foto del monarca.
La fotografia hi és, el que no sí, és ja. Tan gran com la que hi havia, perquè hem de dir que abans, doncs, el primer que es veia quan entraves a la sala de sessions de l'Ajuntament de Tarragona, precisament el quadre del rei.
En algun ajuntament havien posat una fotografia tamany carnet enganxada amb un zero a la paret, després de que la delegació del govern exigís que es pengés la foto del monarca. I en algun ajuntament havien decidit enganxar la mida carnet amb un tros de zero amb un racó de la sala de plens. És una solució, jo no...
Bueno, en aquest cas el que han fet ha estat posar-la una mica superior a la que hi ha del president de la Generalitat, que és el que marca la llei, que és que la fotografia és una mica superior. Ja està.
Bueno. Ja. Molt bé, Daniel, que vagi bé.
Fins ara.
Adeu.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Professions.
I som dimecres, som gairebé 4:45 de la tarda, i com fem tots els dimecres arribats a aquesta hora, si fa o no fa, és descobrir noves professions, o descobrir antigues professions relacionades amb la mar. Cada setmana viatgem a un lloc diferent del territori. Avui, si us sembla, ens anem cap a les Terres de l'Ebre. Avui qui parlem, Judit?
Avui, Cano, concretament coneixerem com se fan les gàbies de les piscifactories, i ho farem de la mà d'Àngel Pasqual, historiador i tècnic al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita. Bona tarda, Àngel.
Hola, molt bona tarda.
Avui, Àngel, no parlem d'un ofici en concret, no? Perquè eren diferents els professionals que hi treballaven i hi treballen en aquesta construcció de gàbies.
Sí, parlem en general dels constructors de gàbies per a l'aqüicultura o per la piscifactoria, perquè són diversos els que treballen en aquest àmbit. Es tracta de professionals que són ells mateixos els encarregats de construir aquestes gàbies fetes a través de xarxes i cordes destinades a granges de piscifactoria.
Quins tipus de professionals hi treballaven o hi treballen?
Poden treballar diferents tipus de professionals, com per exemple enginyers, rederos, cosidors, pintors i tècnics diversos.
Val, estem parlant de gàbies especialitzades per les piscifactories, o també parlem en gàbies en general que també poden usar pescadors que volen instal·lar-les durant unes hores al fons marí?
No, estem parlant ja d'unes xarxes, d'unes dimensions ja a gran escala, i parlaríem ja de professionals que s'hi dediquen concretament en aquest àmbit. Així que deixaríem de banda aquell tipus de pesca que, com tu dius, no, els pescadors l'escalen durant una nit o durant una temporada als seus caladeros, i parlaríem directament ja del que són les factories a gran escala per a les piscifactories.
D'acord, i com se construeix una gàbia d'aquestes dimensions? Quant mesura?
Mira, primerament voldria dir-te que una gàbia té tres parts. És una mica a vegades difícil d'imaginar, vale? Té una part superior, és aquella que normalment quan pensem en una piscifactoria veiem que està a la superfície de l'aigua i s'anomena barandilla. Està construïda per una malla de xarxa envoltada per una barandilla feta de PVC, de plàstic de PVC. Una part central, tenim que imaginar un gran cilindre vertical anomenada paret, i una part inferior, que seria el cop, que tenim que imaginar-lo com un con invers o una espècie de caputxa, que seria el final d'aquesta gàbia. Hi ha diversos tipus de gàbies, sempre segons el peix al que està destinat, com per exemple la moixarra, el salmó o l'atún, no tindran la mateixa gàbia i tindran llavors mesures i malles diferents.
Més o menys les mesures se saben, les diferents mides de les gàbies, depenent del tipus de peix que hi ha dintre la piscifactoria?
Sí, per exemple, una gàbia pot arribar a fer, depenent del peix que acull, 70 metres de profunditat, amb diàmetres, amb circumferències de 160 metres de perímetre, arribant a utilitzar, per exemple, 5.500 metres de corda i xarxes que pesen unes 3 tonelades perfectament.
Déu-n'hi-do, xarxes de 3 tonelades.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do. I el material, comentaves que n'hi ha alguns que són de plàstic dur, i quins altres materials s'usen per dur a terme aquestes gàbies?
Bueno, s'utilitzen diversos materials. El principal és la xarxa, però també les cordes de nylon. S'utilitzen també adossades les plomades per fer pes o les gasses.
Per on se comença a construir la gàbia? Primer es fan les xarxes o es fa tota la vegada?
No, primerament hem de dir que tot això es fa sobre plànol. Llavors hi ha un enginyer que és l'encarregat de realitzar els plànols de l'estructura amb els aspectes que ha de tenir una gàbia òptima, amb les mesures, els tipus de xarxa, el nombre de cordes, sempre depenent de la situació de la granja on es faci servir aquesta gàbia. No és el mateix una granja situada a mar obert que una granja que està dintre d'un port, per exemple. Uh-huh. Llavors aquests plànols passen als rederos, que són els encarregats de producció. Primerament faran una paret tallant un rectangle al que cusen les diferents cordes i finalment s'unixen pels extrems. Després un segon pas seria fer el cop tallant la xarxa en forma de triangles que s'uneixen formant finalment una espècie de con. I l'últim pas seria fer la part superior, la barandilla, i unir aquestes tres parts. Moltes vegades el destí d'aquestes gàbies fa que es tinguin que reforçar amb xarxes antidepredadors. Per exemple, amb xarxes antiocells per a la barandilla, anticormarins, contra les gavines, contra els mascarells, i també per a la part inferior del cop. Xarxes antitaurons, antifoques, antinútries, antitortugues o antidofins.
Aquestes xarxes per protegir de depredadors com taurons, dofins o foques serien més per les gàbies que es troben al fons marí?
Sí, sí, depenent de la zona geogràfica on de destí d'aquestes gàbies s'instal·len totes aquestes xarxes antidepredadors. També se situen a la part inferior del cop perquè tots els espècimens que van morint o que moren per una determinada causa arriben a la part final del cop. Això fa que l'olor a sang o l'olor de peix atragui a molts depredadors i s'intenta evitar que aquests depredadors puguen perforar i entrar dintre de la gàbia.
Uh-huh. I quant de temps se pot estar duent a terme una gàbia? Entenc també que serà depenent de les dimensions, no?
Mesos, sí. Poden tardar inclús mesos.
És una professió molt antiga?
Bueno, el cultiu de peix és tan antic com la humanitat, pràcticament. Trobem vestigis al 3.500 abans de Crist, a la Xina, a Egipte i després a Grècia i Roma. Al segle XVIII ja començarem amb el cultiu, estudiant el que és la fecundació artificial dels peixos, i al segle XIX ja es formalitzaran aquestes acadèmies que es dediquen a l'aqüicultura. Però pràcticament serà un ofici que és bastant nou, tant l'aqüicultura com la seva activitat derivada, com seria la construcció de les xarxes per en aquesta fi, és una activitat que ha agafat molt d'impuls a partir del 1980. És un sector a l'alça, sobretot per la sobreexplotació dels caladeros naturals. Això, sumat a l'augment de població i, per tant, una major demanda d'aliment i d'un aliment tan ric en proteïnes i en vitamines com és el peix, fa que la majoria del peix que actualment consumim al supermercat sigui d'origen de piscifactoria.
Aquí al Delta hi ha moltes empreses que s'estan dedicant, perquè estàs comentant que cada vegada hi ha més piscifactories, no?, degut a la demanda de la població.
Uh-huh. Aquí al Delta tenim una factoria principal que està situada a Amposta, que és la Delta Quarredes. Ella treballa també sempre per encàrrec, treballen per a Balfegó, una empresa també catalana, però treballen pràcticament per a tot el món, des de Noruega, Escòcia, Túnez, Malta. Per això els diferents depredadors que parlàvem abans segons el seu destí geogràfic.
Déu-n'hi-do, molt curiós. Doncs Àngel Pasqual, historiador i tècnic al Museu de la Mar de l'Ebre, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat tota aquesta informació i haver-nos explicat com se construeixen aquestes gàbies de les piscifactories. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
A tu, moltes gràcies. Adéu.
Doncs hem conegut una mica més d'algunes tradicions, d'algunes professions que tenen a veure amb el món de la pesca, amb el món del mar, i que han quedat a l'oblit, han quedat en el passat, han quedat en desús. Per cert, arribem gairebé a 4:45 de la tarda i ho fem referenciant la caiguda del servei de WhatsApp. No per missatges, però sembla que sí per imatges. Diríem que no per tothom, eh? Hi ha gent que ha tingut més facilitat per descarregar que no pas d'altra gent, però sembla que hi ha dificultats per descarregar el que serien imatges, i aquells que teniu l'hàbit d'enviar àudios també, eh? Aquests no s'envien, ni els vídeos tampoc. I si envieu algun arxiu adjunt, tampoc. Hi ha algun problema per descarregar-lo. Per tant, busqueu alternatives. Hangouts, que és molt utilitzat, és una bona alternativa. El Telegram també, el Signal, i si no teniu pressa, podeu enviar una carta, que també s'arribarà. Bueno, l'AIREF ha demanat que no es reparteixin cartes cada dia, i si no, un colom missatger.
Navega amb el far.
O una senyal de fum.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo. Però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris. I tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Pocas.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Dos quarts de cinc de la tarda, com dèiem. Molta atenció a la gent que viviu a prop o que viviu a l'entorn de les cofradies de pescadors de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Calafell, Torredembarra, Tarragona i Cambrils, perquè el projecte Medfish, que impulsen les entitats ambientalistes MSC i la WWF, ha ampliat el seu radi d'acció, ha ampliat amb cinc pesqueres més el seu estudi, i una d'aquestes pesqueres és la del polp, és a dir, la del pop, que es pesca en aquesta, i es ven en aquestes cofradies. En tot cas, volem saber en què consistirà, quina són aquesta ampliació i què es farà a partir d'ara, parlant amb el Raúl García, que és membre de l'entitat WWF. Raúl, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Por tanto, ampliamos a cinco pesquerías nuevas, una de ellas la del pulpo de la costa central sur de Cataluña, ¿no?
Efectivamente, bueno, este proyecto Medfish está inspirado en otras iniciativas que se han desarrollado, por ejemplo, en Australia Occidental o actualmente en el Reino Unido, donde paso a paso un poco se pretende utilizar el estándar del MSC, que está considerado como el estándar técnico pues más robusto en cuanto a sostenibilidad pesquera, en este caso en el Mediterráneo, en toda la cuenca mediterránea. Se ha empezado por Francia y España y la idea es ir incorporando otros países y otras pesquerías. Donde más avanzados estamos es en España. Se está trabajando muy bien ya con 7 pesquerías, 14 en total, si contamos Francia, y entramos ahora efectivamente en la segunda fase, que es ir incorporando pues pesquerías que no estaban representadas, pues en este caso el pulpo es un buen ejemplo. ¿Sí? No estaban representadas en esta primera selección en la que hemos venido trabajando en los últimos años, pues bueno, queríamos incorporarlas a este programa, que básicamente lo que pretendemos es utilizar el estándar del MSC para conocer cómo está a día de hoy la situación biológica y de gestión de estas pesquerías concretas. Uh-huh. Y a partir de las identificadas pues, en estas preevaluaciones, que lo hacen expertos externos, ¿no?, se encargan externamente, a partir de esa radiografía y una vez validada por el conjunto de la pesquería, específicamente el sector pesquero, por supuesto, además de investigadores y gestores, pues nos sirve, digamos, es como un negativo, si lo revelamos, tenemos una fotografía, es un plan de acción, ¿no? Uh-huh. Conseguimos, si le damos la vuelta a esas carencias, pues identificamos acciones que nos permitirán mejorar la pesquería. Cierto es que el MSC está detrás de ello, la certificación pesquera. En este caso, no nos hemos marcado necesariamente obtener la certificación pesquera del MSC, pero sí llevar la pesquería a los niveles que permiten en un momento dado poderse certificar. Digamos que obviamente es una decisión ya comercial y donde entran en juego otros aspectos que no son meramente de gestión, pues es cuestión ya del sector ver si según su mercado y sus necesidades les puede ser útil o no la etiqueta. Lo que nos une a estas alturas no es tanto la etiqueta, sino las ansias de mejorar esa pesquería con una herramienta, digamos, externa que nos permite saber con cierta precisión dónde estamos en cada aspecto, ¿no?
Además, en el caso del pulpo, va en paralelo al comité de cogestión que impulsa el Departament de Pesca i Medi Marítim i que d'alguna manera ha de permitir también tener una visión independiente de cómo funcionan estos comités, ¿no?
Bueno, el caso del pulpo es que, entre comillas, tenemos unas 300 pesquerías identificadas en el Mediterráneo español, y seleccionar es muy difícil entre tanta variedad. pero el pulpo, digamos, que nos ha llevado poca discusión porque era un poquito de cajón. Por un lado, en lo que hemos hecho previamente en otras pesquerías, una de las acciones que sale siempre identificada es la necesidad de hacer una gestión más participativa. Eso nos está pasando en todas las pesquerías. E idealmente, a menudo, pues se plantea incluso la creación de grupos de trabajo o incluso comités de cogestión. Bueno, en el caso del pulpo, eso ya no va a ser necesario que aparezca en la preevaluación. Digamos que estamos empezando a trabajar a la vez. Los tiempos han cuadrado muy bien y este proyecto puede permitir a este comité de reciente creación, de este año apenas, donde WWF somos parte de este comité, nos permite trabajar, en paralelo lo que es la creación y consolidación de este comité de cogestión. Bueno, pues contar con un proyecto de esta naturaleza pues nos va a permitir de una manera más eficaz trabajar con los actores, con los participantes en la pesquería, y además de una manera ordenada y estructurada, puesto bueno que estos comités tienen base legal y tienen sus funciones que cumplir, pues pretendemos con este proyecto contribuir en la pesquería del pulpo pues a gestionarla mejor, ¿no? Pues lo primero que tendrá que salir es un plan de gestión para Cataluña Central, y bueno, pues nos ha cuadrado, nos ha coincidido muy bien a todas las partes para poder trabajar de manera conjunta.
Además del pulpo, repito, en Sitges, Vilanova i la Geltrú, Calafell, Torredembarra, Tarragona i Cambrils, se incluyen en este proyecto Medfish la pesquera del Boquerón i la Sardina en la provincia de Castellón, la de la llampuga capturada con llampuguera en la isla de Mallorca, y las pesquerías francesas del erizo de mar capturado por buzos en apnea y me dejó una, y que se estructuren en torno a un plan de acción que pueda ser ejecutado más para adelante. Por tanto, se han ido a buscar precisamente especies que estén en riesgo en las zonas donde se amplía, ¿no?, este plan.
Sí, no nos lo hemos puesto fácil, no hemos ido en general a pesquerías que lo tienen sencillo. Bueno, el pulpo no es fácil de gestionar. Si se hace bien es muy rentable, pero no es fácil de gestionar en ningún lugar del mundo. Hay solo, para dar un ejemplo, hay solo una pesquería en el mundo, que es la pesquería de Asturias Occidental, que ha conseguido cumplir con el MSC, o sea que no es nada fácil. Es un producto con muchísima demanda internacional y con importantes retos de pesca. La pesquería de llampuga pues tampoco lo es una pesquería internacional, de una especie altamente migratoria que viene a reproducirse, o son juveniles en este caso en las aguas de Baleares o en las aguas de Malta. Existen apenas dos o tres pesquerías en el Mediterráneo de esta naturaleza. Utiliza unos objetos flotantes que en inglés llamamos FAT, que agregan el pescado. Bueno, es una pesquería realmente muy interesante y muy bien integrada en el territorio, en este caso en Baleares, ligada a su excepcionalidad y al consumo tradicional. Se encuentra en muy pocos lugares, insisto, poderlo. La pesquería, por otro lado, de Castellón, de pequeños pelágicos, bueno, es una pesquería más clásica. Las grandes pesquerías mediterráneas pues son efectivamente de sardinas, de caballas, de anchoa. Pero bueno, hay mucho trecho que avanzar para poderlas tener a niveles sostenibles. Y un poco pretendemos buscar retos en todas las naturalezas de la pesquería, probar el estándar que se ha utilizado muy poco en el Mediterráneo y ver un poquito por dónde nos indica la herramienta esta, por dónde tirar, y sobre todo, al final, estos ejercicios lo que sirven es para trabajar conjuntamente, ¿no? Para sentar la gente alrededor de la mesa, traer los datos que existen, la información, las campañas que se han desarrollado, identificar las que faltan, y en definitiva, una cofradía, una organización de productores, este tipo de proyectos pues son útiles porque ayudan a la propia gestión de las organizaciones y de sus pesquerías de una manera estructurada, ¿no?
Pues en todo caso, que todo el mundo sepa también que esto se aplica básicamente hasta el 2020, por tanto, solo los seis meses que quedan de este 2019. En el 20 veremos si se reanudan, si se reactivan o si quedan en stand-by, ¿no?
Efectivamente, bueno, una vez que se hace todo el ejercicio y se desarrolla entre todo el mundo el plan de acción de mejora, bueno, ahí tienen que tomar ya una decisión los productores de, bueno, ver qué supone, de esfuerzos, de recursos, de cómo se pueden cubrir y tomar una decisión internamente de si implementar el plan o no. En general, bueno, la recepción que estamos teniendo es muy positiva en todas las pesquerías, el interés en trabajar. Digamos que es una decisión ya del sector a partir del próximo año, si quieren continuar con la aplicación de estos planes. En ese caso, pues tanto MSC como WWF nos comprometemos a seguir apoyando y a buscar recursos para poder desarrollar las actividades, pero a partir de que cerramos ese plan de acción, entramos en otra fase que tiene que ya individualmente cada pesquería decidir su futuro, ¿no?
Pues Raúl, estaremos atentos, seguiremos cómo evoluciona este plan Medfish y a ver si entre todos pues volvemos el Mediterráneo un poco más sostenible también en materia de pesca. Muchísimas gracias por habernos atendido, Raúl García, que vaya muy bien.
Encantado de estar con vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
I no marxem del que s'anomena aquesta costa central sud, que hi hauria entre, bàsicament, el Garraf i Tarragona, perquè d'allà ens arriben notícies que ens ha cridat l'atenció, Ivan.
Ens arriben, de fet, des de Cubelles, perquè les platges d'aquest municipi del Garraf continuen sense servei de socorrisme avui en dia. El problema, segons l'Ajuntament, és el canvi de la normativa en el sector. Això ha condicionat la licitació cubellenca i s'ha acabat endarrerint més del que estava previst. Una mancança, això sí, que hauria de quedar resolta en els propers 10 dies. En parlem amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, en Josep Maria Hugué.
Josep Maria Hugué, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Bé, pel que sembla, la normativa nova doncs és el que ha dificultat. A mi m'ha cridat molt l'atenció. Sembla que ha demanat disculpes per aquest fet i veure algú que demana disculpes, jo crec que, sobretot si està a l'administració pública, jo crec que ja per si mateix ja és un element com per posar-hi relleu. Per tant, li agraeixo aquesta sinceritat i aquesta simplicitat en la visió de les coses.
Bé, no sé, jo crec que quan les coses no surten com haurien de sortir, el que és normal és demanar disculpes perquè les coses doncs no han sortit com ho havia planificat. En tot cas, la problemàtica que hem tingut o que estem tenint aquí a Cubelles amb el tema del socorrisme, bé, es deu a varis factors, independentment d'aquest, que també és cert, no?, de la problemàtica que hi ha en el canvi de normativa en el tema de la legislació estatal, que hem transportat a nivell autonòmic aquí la Generalitat, hi ha una sèrie de condicionants a l'hora primer, d'un registre a nivell de tots els professionals de l'esport que han d'estar en un registre de la Generalitat i després que han canviat una mica quines són les condicions a les quals han d'estar els socorristes a l'hora dels estudis. Han passat pràcticament de ser unes 100 hores de formació gairebé a un mòdul de formació professional. Però independentment, el problema que hem tingut nosaltres aquí ha sigut bàsicament que hem tingut tres licitacions. La primera va quedar deserta, la segona també va quedar deserta i aquesta tercera ja tenim adjudicatari. I, evidentment, clar, hi ha tota una sèrie de plaços administratius que ens han comportat que a dia d'avui, doncs, malauradament, encara no tinguem el servei de socorrisme a les platges.
En un principi, Josep Maria, aquest servei de socorrisme havia de començar l'1 de juliol, havíeu establert des de l'Ajuntament, però els darrers preparatius de l'empresa que ha sortit guanyadora d'aquesta licitació necessita uns dies per començar a treballar.
Sí, a veure, en el concurs, en el tercer concurs que vam tirar endavant, ja vam posar que de l'1 de juliol fins al 30 d'agost. Sí que és cert que ara estem a l'última fase de del procés administratiu, que és això, l'adjudicació a l'empresa i la signatura del contracte, que és demà, pràcticament. Llavors, per la implantació del servei, sí que és cert que l'empresa, doncs, demana un cert marge, no? És a dir, un cop t'adjudiquen, no tens els vehicles a la porta ni els socorristes esperant al despatx, tens que fer doncs una mena d'això, de compra de vehicles, de procés selectiu, tot i que hem intentat amb l'empresa Acciona, que serà la que farà el servei, doncs que intenti accelerar-ho al màxim, perquè estem una mica doncs fora de termini, no dins de l'adjudicació, però sí de cara a la població, i per això jo això, no, ho lamentava, però ha sigut una acumulació d'esdeveniments adversos, per dir-ho d'una forma així col·loquial, no?
Davant d'aquesta situació i després d'haver parlat amb els socorristes aquest matí, ho dic perquè alguns comencen, doncs bé, el 30 de juny, d'altres comencen l'1 de juny, d'altres el 15, d'altres el maig, sí, d'altres acaben el 15 de setembre. Aquest matí ens hem dirigit al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, els hem fet les preguntes, ho dic perquè primer els hem demanat entrevista i ens han dit que no, en principi que no, i que no ens podien atendre. Sí. Una mica com el rugby, no?, xutant la pilota endavant, i hem dit, bueno, doncs fem-les per escrit i aviam que ens responen. I els hem fet aquestes dues preguntes. Les llegeixo íntegrament, dic, perquè així ja ningú dirà que no diem allò que no és. Els hem preguntat, per una banda, el sindicat de socorristes ha denunciat la manca d'un marc legal general a Catalunya que reguli el període de vigilància a les platges, el nombre de vigilants per nombre d'usuaris, el material que han de tenir tots els punts de socorrisme, llanxes, motos nàutiques, caiacs, farmaciola, i que ha d'haver dins d'aquesta de farmaciola, etc, etc. Primera pregunta, és certa aquesta denúncia? I la segona, com s'explica que en un context on s'obliga a tenir seguretat als espais públics privats, on es fan concerts, festes populars i actes públics, els grans magatzems, els mitjans de transport, etc., les platges on cada cap de setmana s'hi apleguen centenars de milers de persones, no hi hagi cap mena de normativa de seguretat de mínims? Hi ha previst fer-ne una, i per quan? I ens han respost, regeixo literalment el que ara sentireu. Actualment la normativa que regula això és una ordre ministerial de l'any 1972, per tant té 46 o 47 anys, com a normativa bàsica per a tot l'Estat. És decisió del cada municipi quin servei presta i en quins termes. La Generalitat està treballant en una nova normativa que regularia els mínims en base a les característiques de les platges. Els continguts es treballen amb ajuntaments i les empreses que presten el servei. La voluntat és que de cara a l'any vinent estigui ja enllestida. Final de la resposta. Li consta que estiguin treballant aquesta normativa com a regidor?
Bé, a mi no, ara mateix no em consta que s'estigui treballant aquesta normativa. Entenc que si ho diu, suposo que deu anar en aquesta línia, no? Però una mica aquest esperit crític, el que dèieu, no? Una normativa estatal de fa 40 anys, quan cada cap de setmana doncs tenim les platges plenes. Per tant, és una mica responsabilitat dels ajuntaments que vetllem per la seguretat, entre cometes, de les nostres platges. I, per tant, doncs, com a regidor de Medi Ambient del meu ajuntament, doncs ens sap greu que a les dates que estem no tinguem la seguretat aquesta. Tot i amb això, m'agradaria dir, i això és important, no?, amb la línia aquesta que diu la Generalitat, no?, que ara mateix, amb l'ordre que tenim, no és obligatori tenir socorrisme a les platges. No vol dir pas que, home, no sigui convenient, no? Però, i això, tot i no ser obligatori i sí convenient, jo el que sí que recordo és que cadascú hem de ser responsables de quan anem a la platja. A vegades he sentit a dir, oh, aquesta platja hi ha socorrista, o hi ha socorrista, el nen estarà més o menys segur. No, el responsable final és el pare, l'avi que porta aquell nen, i tots nosaltres, no? És a dir, això de que estem pendents del socorrista que posi la bandera vermella, groga o verda, escolti, que cadascú és responsable de la seva vida i no posar-la en risc, perquè al cap i la fi posem en d'altres en risc. Per tant, jo crec que el primer és l'autoresponsabilitat, independentment que repeteixo, que al segle XXI doncs, convé i és interessant que tinguem socorristes a les platges. Però la política de prevenció sempre ha de ser el primer esglaó de tots quan anem a les instal·lacions de la platja, evidentment.
Doncs bé, en tot cas, senyor Gull, agraeixo molt que ens hagi atès i de ben segur, d'aquí poques dies ja podrem gaudir d'aquest servei i, per tant, doncs, prendre el sol amb normalitat i amb autoresponsabilitat, com deia vostè. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Molt bona tarda. Pues hace unos días hablamos de una goleta con sede en el puerto de la Mella de Mar que, bueno, pues que un poco emulando los viajes de antes, ¿no? Sostenibles, en barcos de madera, con encanto, con tranquilidad, pues se tenía previsto hacer una aventura, un pequeño viaje con diferentes escolares venidos de diferentes zonas del estado. Queremos precisamente hablar de ellos, Daniel.
Pues sí, nos vamos a surcar los mares, nos vamos hacia la zona de las Islas Baleares y en concreto me parece que entre la isla de Cabrera y la de Dragonera, porque ahí se encuentra esa goleta, la goleta Alania, con sede, con amarre en el puerto de la Mella de Mar. Y vamos a hablar primero que todo con su propietario, con Dani Méndez, para conocer cómo está yendo esta travesía de esta semana con alumnos de Madrid.
Dani Méndez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ahora mismo muy bien. Estamos, como tú dices, hemos zarpado hace unas horas de la isla de Cabrera y vamos rumbo a Sadragonera, en la parte oeste de la isla de Mallorca. Y nada, hoy una navegación muy plácida, sin viento. Desgraciadamente no podemos poner las velas porque no hace nada de viento y vamos a motor, pero muy bien.
Ahora preguntaremos más a fondo sobre el proyecto Bitácora, pero un elemento importante en este proyecto, que es conocer el mar, el Mediterráneo, desde una óptica ecológica, sostenible, tiene mucho que ver con tu embarcación, con la goleta Alania, porque justamente es un barco que tiene una filosofía pues 100% ecológica, ¿no?
Bueno, 100% no, porque lógicamente no dejamos de llevar un motor de gasoil, ¿no? Ya nos gustaría ser totalmente 100% ecológicos, pero sí que llevamos, por ejemplo, pues un sistema...
Uy, un sistema de teléfono que ha fallado.
Además, para reducir la contaminación y, sobre todo, aplicando protocolos medioambientales pues muy muy estrictos, ¿no? Sí, sí, el proyecto Bitácora, pues... engloba perfectamente con esta filosofía.
Vamos a ver cómo se está viviendo desde el barco. Creo que tienes cerca algunos de los viajeros, ¿no? De los intrépidos.
Sí, aquí vamos, pues van 10 alumnos y alumnas, 6 chicas y 4 chicos, y un monitor y una monitora. Y te voy a pasar ahora con Iván Aguado, que es el biólogo y uno de los monitores responsables del proyecto a bordo. Te lo paso, ¿vale?
Pues venga, vamos a ello.
Venga, hasta luego. Gracias.
Pues vamos a hablar con el profesor de biología del Colegio Cooperativista Gredos de Gredos, Gredos
¿sí?
San Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Iván?
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Qué estáis aprendiendo? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué estáis viviendo estos días?
Bueno, pues aprendiendo un poco, la idea es que los alumnos vayan viendo distintas islas, ¿no? de nuestro entorno. Estuvimos en Columbretes y apreciaron una isla de origen volcánico. Ahora hemos estado en Cabrera, ¿no? Que es una isla de origen continental, y ahora pues vamos a Dragonera. De alguna forma también cómo influye, cómo se desarrolla la vegetación y la fauna en estas islas, y aparte de la biodiversidad que nos ofrece esta parte del Mediterráneo, pues digamos que la idea es que vayan aprendiendo cómo es la vida a bordo de un barco y, bueno, pues las virtudes y el espacio tan reducido que tiene, ¿no?
Clases de buceo y avistamiento de cetáceos, además de clases prácticas vivenciales, para entendernos, ¿no? Es fantástico.
Sí, sí, sí. Bueno, la idea, hacemos snorkel, ¿vale? Hemos hecho en Cabrera y en Columbretes. Ahora, donde vayamos, pues también haremos snorkel. Y luego sí que es verdad que terminamos la actividad el sábado con un bautismo de buceo, ¿no? Y ahí en Plankton, que está en la mecha de mar. Y bueno, pues de alguna forma también ver una actividad que bueno, no suele ser muy conocida por los adolescentes, por nuestros alumnos.
¿Y qué están descubriendo? Supongo que alucinando en algunas cosas, ¿no?
Sí, yo eso, si quieres, que te sí. pasamos con Fernando, con el alumno, y que te vaya comentando, ¿no?, qué es lo que más le ha llamado la atención y demás.
Venga, vamos con Fernando, va. Pues vamos a ver qué están descubriendo los alumnos en este viaje que les permite vivir aquello que están aprendiendo, aquello que se les enseña. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va el viaje?
Pues muy bien, la verdad, llevamos unos días de viaje por el mar bastante tranquilitos.
¿Las sensaciones, la experiencia, cómo lo valoras?
La experiencia, pues sinceramente la pondría un 10 de 10, porque aparte de, como ya les habrá dicho Iván, aparte de aprender de la biodiversidad y todas las reservas naturales, que están muy bien cuidadas, y todo muy bonito también la experiencia de vivir en un barco para... La gran mayoría de nosotros, hay alguno que tiene experiencia con el mar y hace vela y tal, pero para la mayoría es una experiencia nueva y yo, por lo menos, personalmente, y creo que puedo hablar en nombre de otros alumnos, la estoy disfrutando mucho.
Creo que te vas a quedar con ganas cuando se acabe esto de seguir navegando, ¿o no?
¿Eh?
¿Te vas a quedar con ganas de seguir navegando?
Sí, seguramente.
Sí, ¿no?
No
digo que supongo que poder comprobar in situ todo lo que os enseñan debe ser, bueno, es sin duda un lujo. Oye, todavía queda viaje, todavía quedan días sí. y cosas por descubrir.
Todavía vamos a ver muchas más cosas, sí.
Pues aprovechadlo, vividlo en primera persona con muchísima intensidad. Fernando, te agradezco mucho que nos hayas contado tu opinión. Que vaya muy bien.
Gracias.
Hasta luego. Pues hemos hecho esta aproximación a una iniciativa que partió de la Mella y que está atendiendo a jóvenes.
Radio La Escala.
La Xarxa. Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
L'hivern és un crit apagat, les oledats s'afoscallant, els teus colors s'escampen i la màgia amb ells. Ets la sortida a un laberint. Primavera rosa amb els ulls negres.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.